Vera, fibra mòbil i energia us ofereix Que no surti d'aquí.
A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen pràcticament 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, com anem?
Doncs molt bé, Roger, i tu?
També, força bé, força bé.
Sàpigues que avui tinc moltes informacions privilegiades que no puc encara dir, però demà ho avançarem, eh? Estem començant a investigar molt fort sobre un tema relacionat amb Cap d'Any.
En el camp de la comunicació, estaríem parlant? De la televisió?
En el camp de la comunicació i en el camp de la moda. Demà en parlem.
Sí. Demà en parlarem, però ja tinc algunes pistes allà. Mira que no m'ho has explicat, eh?
No sé
de què estàs parlant.
Sí, tant.
Però vaja, demà serà fort el que explicarem. Ja tenim un nou solter a la vitrina de la solteria d'aquest 2023.
La vitrina de la solteria.
Que no para de créixer, cada cop hi ha més gent a dins. Laura Escanes, Aitana Ocaña, l'Álvaro de Luna, també el tenim allà dins posat, en Rau Alejandro, en Yatra, i la de gent que no sabem, perquè jo estic detectant al meu voltant...
Hi ha molt solter.
Hi ha molt solter i també hi ha molta rotació.
Mm.
És a dir, gent que canvia de parella, que a mi em sembla una cosa fantàstica, evidentment. Estem parlant d'en Dani Martín, que ens té 46 anys i és excantant del Canto del Loco i que tenia una relació amb la influencer Maria Partida, de 33 anys, coneguda com Mary Love a Instagram.
Què dius? Doncs, és que sortim algú que es diu Mary Love a Instagram.
Bueno, clar, és que el tema és que ja no tenen res en comú. De fet, se sap que no segueixen ni a Instagram.
Ui.
I han deixat de compartir tot el que compartien, que era una relació. Que tampoc havia estat una relació molt fluida, eh? Hi havia hagut entrebancs, aquelles relacions una mica complicades. Ho han deixat, les mamarazzis ja feia dies que donaven voltes sobre aquesta ruptura i, de fet, havien contactat directament amb els protagonistes per confirmar la notícia, que és el que fa el bon periodista. Però tots dos els havien dit que volien evitar pronunciar-se sobre la separació. Una separació, però, que és més que evident. I a tot això, El Mundo ha publicat que Maria Partida va ser vista en una actitud molt carinyosa amb l'actor Miguel Ángel Muñoz, de 40 anys.
Dues preguntes. La primera, quin és el Muñoz i quin és el Silvestre? Jo sóc incapaç d'identificar quin és el Miguel Ángel Muñoz i quin és el Miguel Ángel Silvestre.
Clar, així de paraula, no t'ho sé dir. Jo, si els veig, sé detectar ràpidament quin és un i quin és l'altre. És a dir, en Miguel Ángel Muñoz és el que no feia de Duque. Saps què vull dir? Tu vas veure Sintetes Mai Paraíso?
És el que és valencià?
Mira, és que ara m'ho farà... Posa-la a Google. Miguel Ángel Muñoz. Si tu l'has entrevistat, a Miguel Ángel...
Ja, però és que també he entrevistat el Silvestre.
A l'altre.
Val, és aquest... Ja sé quin és. Exnòvio d'Anna Guerra, també.
Doncs ara El Mundo relaciona la Maria amb el Miguel Ángel perquè se'ls va veure en un concert de Madrid amb una actitud
carinyosa. Tinc segona pregunta,
carinyosa.
Que ja he dit que eren dues, eh?
Aviam, si tu sais respondre...
Què vol dir actitud carinyosa? És que a tu i a mi també ens poden pillar amb actitud carinyosa.
Sí, sí.
Vull dir-te, no sé, jo m'agafo de la mà amb els meus amics, passejo del bracet amb els meus amics, m'abraixo amb els meus amics, dormo amb els meus amics... No sé, noi i noia poden ser amics i compartir carn amb carn sense que això impliqui ser nòvios.
Absolutament. De fet, tampoc es diu que siguin parella. Simplement s'expliquen dues notícies, una darrere l'altra, que llavors pots veure que potser estan relacionades, o potser, com tu dius, no estan relacionades. Per una banda, ja no està amb en Dani Martín, i per l'altra, està amb actitud carinyosa en un concert amb en Miguel Ángel Muñoz, sense que això vulgui dir res, però que potser ens pot donar alguna pista. Dit això, anem fins a l'any 2012.
Benvinguts al llarg viatge.
Un any 2012 on molts vam descobrir Charango. Era una època on érem bastant feliços i érem molt feliços aquella època. Un grup que es va convertir en la banda sonora de tota una generació amb temes mítics com El músic de carrer o també El mil ocells de l'any 2017. I una banda sonora que, coses de la vida, l'any 2021 es va aturar en sec perquè Charango ens anunciava...
Tampoc fa d'això.
Que ho deixaven. Sí, a mi se m'ha fet llarg, també.
De veritat.
Jo penso en Charango un cop al mes, penso, i si no haguéssim plegat.
A mi em passa que hi ha alguns dies, sobretot dies amb molt de sol, que em llevo i senzillament ho sé. sé que toca escoltar xarango, no ho puc evitar i ho faig. Però és veritat que no els he enyorat, perquè tenen una discografia tan plena i eterna que durarà sempre, no? Vull dir que no tinc la necessitat que treguin noves cançons.
Doncs bé, bones notícies pels fans del grup, perquè s'acaba de publicar una entrevista de retrobament entre dues de les veus principals del grup, l'Alguer Miquel i també en Marcel Lázara, que el 2015 va deixar el grup.
És que teníem un radiocaset a la cuina i rentàvem els plats amb un dels primers discos de Fito, que era el que teníem posat a casa allà, era el que hi havia a la cuina. Soldadito marinero,
conociste a una sirena. Tu t'imaginaves xarango escoltant Fito
home,
i Fitipaldis?
Home, i tant!
Potser sí, eh? Potser sí. Bé, són 45 minuts d'entrevista, que la trobareu a YouTube, i on parlen l'Alguer i en Marcel de tot el que va representar per ell xarango i també de les coses bones que els va portar el grup, però també en comenten moltes de no tan bones, és a dir, de dolentes.
Jo sí que vaig passar un temps que pensava, hòstia, no sé si estem seguint massa la dinàmica del grup, i això s'ha fet molt gran, i estem perseguint nosaltres això, i ens hem descuidat qui érem, i per tant, un de nosaltres va dir, ei, a mi això no, ja no m'omple, i fora.
Jo també em vaig buidar, però és que és un, ara ho veig com algo, sí, com sí, algo positiu.
Una mica com en Pep Guardiola, el mateix discurs de que van quedar absolutament buits com unes panses, tant l'Alguer com en Marcel.
Què vol dir que vas quedar buit? És que no entenc l'expressió.
Mira, han explicat bueno, que no els acabava d'omplir el grup. De fet, quan en Marcel deixa el grup, que això era l'any 2015, l'Alguer es converteix en el líder de xarango.
Al principi encara era més compartit. Jo els últims anys vaig ser molt la cara del grup i, clar, molt m'exposava a mi el grup, no? I és un lloc de molta soledat, això, i el lloc de lideratge també és un lloc de molta solitud, no?
L'Alguer també explica en aquesta entrevista totes les pors que el van assaltar quan en Marcel un dia els comunica, doncs això, que plega.
I va ser heavy, amb totes les pors, jo, per exemple, no?, que sempre ho havia fet tot amb ell, de cop, caminant endavant i pensar, uau, això sense el Marcel ho sabrem tirar endavant, no sé què, tal, vull dir que era una època que ens venien totes les incerteses i que alhora totes les preguntes. Somriurem quan tot
falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. A l'entrevista també desmenteixen que en Marcel abandonés el grup per desintoxicar-se, un dels rumors que van...
Però això s'arriba a dir realment?
Bueno, ells diuen que era un rumor que a aquella època doncs, va començar a córrer i que ells, el tema del salseo, ho diuen literalment, mai els ha interessat massa. Vull dir que per això tampoc van entrar a desmentir segons quines informacions. En fi, és una entrevista que ha servit també per promocionar una nova cançó de Marcel i Júlia amb la col·laboració de l'Alguer Miquel i que es diu Joc de Mans. Si viure és un joc de mans, jo no jugo, soc de palla.
El que reparteix la mà no és qui talla la baralla. Aquesta cançó ja l'han feta, Que donar-se un cop de mà sigui la mà de normal. Saps què sona una mica? Poques gràcies una mica,
Tu creus?
Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja.
A veure si estem quedant sense melodies a Catalunya i s'estan començant ja a repetir.
Sí, o a veure si ens estem plagiant sense vergonya.
Aviam, puja-la una mica més, Maribel.
Aquesta cançó jo l'he sentida ja.
Em sembla sentir, és que no l'estic podent sentir. Mai una mà, mamma, tu serà. Mai una mà. Tu dius que s'assembla amb quina, d'Oques Grasses?
Te la busco perquè no sé quin nom té, però vaja, no. Cantarem sota la pluja.
A veure, l'Aina crec que l'ha trobat. La podem posar? I ja anem a comparar-la. I ara vaig en
caravana. No. No.
Tu deies que s'assemblava una cançó d'Oques
Grasses. S'assembla a una cançó d'Oques Grasses que es diu De Bones.
De Bones.
Que diu, si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja.
Jo tampoc volia aquí... Deixar en evidència Marcel, la Júlia i l'Alguer dient que és un plagi. Tu t'has recordat una mica la cançó. En tot cas, bon material per tots aquells que ens agrada revolcar-nos una mica en la nostàlgia i una bona oportunitat de tornar a sentir dues veus que en el seu dia van estar al capdavant de xarango i que ara feia molt temps que no veiem doncs, cantant plegats.
Escolta, que si treuen la puteta també és per algo,
Vols dir que...
Jo crec que tornen perquè ja estan avorrits.
I s'han tornat a omplir, no?
Clar, han anat a l'Índia, han fet totes aquestes hippiades que fan i ja han dit, què, cantem?
Passa un minut d'un quart de dues del migdia.
Comença Eufòria!
A veure, avui comencen els càstings finals d'Eufòria. Durant aquesta setmana hi ha tot de nois del Poble Nou que estan ballant, cantant i fent dinàmiques de grup per veure si són o no els pròxims concursants d'Eufòria 3. Nosaltres hi hem enviat una enviada especial a investigar. No acaba d'arribar aquesta investigadora.
Tu no saps que una gran activitat radiofònica és deixar silencis per generar tensió? Efectivament, m'he posat la gabardina i he agafat la lupa per tal d'investigar què s'està coent als càstings d'Eufòria. Avui hi havia ja només 95 seleccionats. Per tant, hem fet molt net respecte a aquests primers càstings que es van fer a peu de carrer a Plaça Catalunya. I avui acabaran sent 45. Per tant, pràcticament la meitat. Estem parlant d'una gran criba.
Avui hi haurà molta gent que marxarà tristota cap a casa.
I atenció, perquè abans del cap de setmana ja sabran qui són els 16 escollits. Per tant, seran uns dies de càstings molt intens on la gent s'haurà de cuidar molt la veu. Jo us recomano que prengueu temps, gengibre i llimona. I nosaltres és cert que no podrem saber qui són els escollits finals fins la primavera. Que jo estic d'un infart que ja no sé on posar-me. Perquè, clar, jo ja els vaig veient. Jo n'hi ha que els vaig coneixent. Clar. Hi ha una implicació ja personal. Jo vull saber qui arriba a ser dels 16 concursants. Aquests càstings s'han fet, com has dit, al Poble Nou, en un ambient preciós, preciós, eh? Molt bonic, molt bonic, molt bonic, i la gent està molt contenta, llueix esplai tota l'estona. La gent està allà tocant la guitarra mentre espera que els hi toqui, no? Perquè hi ha una mica, va tot com per grups, estan seleccionats en grups de 30, aproximadament, llavors mentre uns canten, els altres ballen, i mentre tots aquests fan això, els altres descansen, i estan en una part més de chill out, tocant la guitarreta, fent activitats de coneixença.
És que la tele té això que t'has d'esperar molta estona, llavors, clar, cries aquí uns vincles importants.
Sí, i he pogut parlar amb el director del format, Antonio Hernández.
Has aconseguit treure-li informació amb Antonio?
És impressionant perquè no.
Antonio és un tio que sempre que li demanes alguna cosa, ell accedeix a parlar. I parla. Però no m'acabes de treure res. Vull dir, que en sap molt, ho fa molt bé.
És impressionant, i a més, vull dir, he parlat amb ell fora de càmeres, ja pensant, a veure si em diu alguna cosa després. Puc explicar-ho tot en antena. Ell també ja sap que jo soc molt xafardera i que després se me'n va de llengua. Clar. Llavors, no m'ha dit res. L'única cosa que sí que m'ha confessat és que han fet càsting de cara a qui serà jurat, que sabeu que és un tema que m'obsessiona.
Sí, t'estem explicant fa dies.
A més de 15 persones. Paraules textuals per provar-ho no hi per res. De dir, hi ha gent que et sembla que potser serà un bon candidat, tu proves i no hi perds, no? Vull dir que s'estan fixant realment bastant en qui serà el jurat d'aquesta edició. Jo he postat i li he dit, veure si li veia alguna reacció, però fa cara de poker face, que creia que només es mantindria l'Helena Gadel del jurat antic i que les altres dues persones sí que canviaran.
I com ha reaccionat ell?
Poker face. Fumant, mirant a l'infinit, rient. És impressionant. També li he preguntat si alguna de les persones dels càstings ja veia que tenia molt potencial i ja sabia que entrarien. Re. Com una paret, com un mur.
Per
impressionant.
Tant, d'aquesta conversa només en podem treure una informació, i és que almenys les proves ja s'han fet.
Sí,
ja han estat fetes.
I el que també m'ha dit és que hi ha gent que et penses que anirà molt bé, que tens moltes expectatives, i li fots el càsting i dius, mare meva, no funciones, nano.
Com a la vida, això.
Doncs sí.
Has pogut parlar amb algun dels participants del càsting?
Sí, i he de dir que hi havia gent molt bona, com l'Aina, que és de les que es dediquen a full-time fer càstings.
T'has participat a molts càstings a la vida?
Aquest any sí. He decidit que el 2023 era l'any de presentar-me i aquí estic, una a darrere de l'altra, i avui toca Eufòria. Jo, saps què passa? És el que et dic. Aquest any m'he posat a fer càstings i jo quan vaig a un càsting ho vaig a donar tot. Vaig a ser com sóc jo, doncs natural, explosiva, i a donar-ho tot. Val. A veure, et cantaré una mica del que cantaré a dins després, ok? I tu em dius, a veure si ho faig bé o a veure, val? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me?
Molt bé.
Don't you? Què tal?
Meravellós, Pussycat Dolls, m'ha encantat.
Ho fa molt bé l'Aina, sí. I a més té una energia com molt vibrant, magnètica, i anava molt al seu rotllo, perquè quan et dic que estaven en aquesta zona de chill out en què estaven en sofàs, ella estava amb els cascos sola, mirant el mòbil i practicant, saps? I jo he pensat, ai, la veig com tímida, com ta... I després quan parles amb ella ja ho veus que no ho és gens.
Estava senzillament concentrada.
Exacte, s'estava reservant. És que no li interessava estar allà fent el show amb els seus companys, almenys en aquell moment.
Aquesta és la cançó que ens ha cantat, eh?
Exacte. Ella,
a veure, puja-la.
Don't you?
Penso que ha triat una bona cançó, per anar a un càsting.
Sí, però és difícil,
Per això, que si la fas bé, quedes molt bé, també et pots sortir malament.
Jo ja li he dit que és una cançó de congegant. És que si no, no la pots apensar.
Ja.
Has de vibrar-ho molt amb aquesta cançó. Aquesta noia té molt de potencial, li ho dic de veritat. De fet, si l'he entrevistada també és perquè jo he preguntat ja a la gent que estava pel càsting. I li he dit, qui t'agrada, qui té potencial, qui creus que té més números que la resta? I m'han dit que l'Aina. També he parlat, atenció, amb el Lluc.
Aviam.
Com és que has decidit apuntar-te a Eufòria?
No ha sigut ben bé decisió meva. Han sigut... Jo tinc 18 nebots, tinc 9 germans, és una família molt gran. Molt boig. Jo sóc el 9è, el més petit. I dos dels meus nebots, la Júlia i l'Eloi, van insistir-me molt, m'enviant vídeos, àudios, jo que guanyaràs, presenta d'Eufòria! I ells són els fans número 1 del seu tiet i vaig dir, home, pues, estaria lleig.
Un tio molt especial, el Lluc, tot i que crec que no és el millor per ell entre Eufòria. Saps? Perquè vull dir que al final no ha de ser aquest el camí de tots els artistes. I ell l'he vist ja un artista molt fet. De fet, després he estat mirar-li a l'Instagram i les xarxes, perquè ell ja fa música, es diu Bombo Lluc, crec. I clar, ja ho té com molt fet, saps? I terquilleix una mica, t'he de dir. Mira, canta així.
Malalt d'emocions, cercant motivacions, una vida explicada enmig de mil cançons, cansat d'esperar-me i em neix d'esterrar-me.
Sí que té...
Jugaré tot
vibes de musical.
I és una cançó seva, mira com sona.
Aviam l'original.
Colors, mals estímuls tots, explosió d'alegria, són ines d'ambos. Compartim un món on la lluna i el sol vagin cap un flux.
Clar, el fet de ser ja un artista fet amb una carrera mig començada, no sé si suma o resta a l'hora d'entrar a Eufòria, de cara al programa, No ho tinc clar.
A mi, per exemple, quan va entrar la Sofia, a mi m'agradava molt i l'únic que no m'encaixava és que també la veia una artista massa feta. Jo vull gent que no tingui... Més tipologia, en realitat, que és una noia que encara no sap què vol fer de música, que està experimentant.
Jo també.
I també crec que amb ell li jugarà més a favor si segueix construint la seva música de manera paral·lela, però no ho sé, potser entra i ens sorprèn moltíssim. També hi havia representació del País Valencià, la Vivi, una noia meravellosa.
Tu tens bones energies?
Sí, bueno, jo sóc superespiritual, si m'he portat el tarot i tot... Un xuro, porta ahí. Sí, ojalá. Este matí he agarrat una carta i era bona. Esperança, tal, emperatriz, i jo, bueno, ojalá.
Molt espiritual, veig.
Molt. M'ha encantat aquesta noia. Molt brillo la dent es porta, aquesta edició.
Ah, sí? És un
és
del,
de
les coses que es porta. Va, sentim com canta.
T'estimo com estimen els adolescents. Despertes una part de mi que no conec. Coneixes bé les pedres del camí que fem. Faria tantes coses que no sé què fer. Recordo que mirava sense esperar res. I guarda aquesta imatge per quan tu no hi ets. Quan tu no hi ets.
T'estimo com estimen els adolescents. Despertes una part de mi que no conec.
No t'ha encantat?
És que és meravellós a mi aquesta... És a dir, tu els hi dius, pots cantar? I et diuen que sí, i canten perfecte, sense cap recurs, sense la música de fons.
Sí, i molt incòmode, també per mi. Perquè al final estic allà aguantant el micro, mirant-los els ulls fixament, pensant, a veure quan calla. Perquè...
Clar, no me la cantis tota.
Clar, me l'està cantant a la mirada. I atenció, Roger Granell. Perquè entre els aspirants, en aquesta fase del càsting... Hi havia no una, sinó dues cares conegudes.
Què vols dir?
Dos nois que vaig conèixer al primer càsting a Plaça Catalunya i que ja vaig pronosticar que entrarien. Per una banda, Lugo, no sé si el recordes, un noi que vaig explicar que era de Viladrau, que tenia els ulls blaus i que tenia moltíssim potencial. I en aquest càsting, atenció, perquè canta acció.
Aviam.
Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir. Fins que arribi l'últim dia i jo saber dir que no, el camí més fàcil avançar sense por, ràpid que s'acaba el temps.
Ser diferent
a tota l'altra gent aprendre a resistir.
M'ha encantat la versió de Lugo.
És que té una marca personal molt concreta.
Sí?
I ja li he dit, crec que té una cosa molt especial i que versiona les cançons d'una manera molt pròpia i autèntica, i de fet estic tan boja que li he dit que m'ho apostava tot a que no només que entraria, sinó que seria la final d'Eufòria 3.
Mare de Déu, s'ha apostat.
Aquest és el meu pronòstic.
Tot allà, totes les fitxes.
I mira, Roger, just quan marxava ja, que ja havia donat per feta la investigació, veig que estan gravant el Pere. Jo no sé si tu recordes el Pere, no he pogut parlar amb ell pel que et dic, perquè estaven en aquell moment entrevistant-lo per les xarxes d'Eufòria. Quan m'ha vist m'ha picat l'ullet, perquè ell se'n recorda de mi, jo l'he saludat efusivament. És aquest noi que vam conèixer també a Plaça Catalunya el primer càsting.
Escolta, el nom de Pere ja no es porta tant com abans.
Hauria, molt maco, a mi m'agrada molt.
Tens bona veu.
Moltes gràcies.
Creus que entraràs? Tens bon feeling?
La veritat és que vinc sense pressió, que crec que és el millor que es pot fer.
T'he de dir que portar la guitarra és gairebé trampa, perquè per mi entres segur.
I a més, jo estic molt acostumat a tocar amb guitarra, amb piano, amb instruments davant, i l'any passat el que em va passar és que em van dir que me la tragués, la guitarra, que la deixés.
És que... Té aquesta bauota...
Ja el recordo, que com que... Tornava de tot una mica, no?
Una mica.
Sense pressió, anem allà a veure què passa.
És aquell punt xulesc que a mi em funciona molt, però gairebé desitjo que no entri perquè també sé que en el fons l'hauré d'insultar si surt. Perquè sé que a mi no em funcionarà un noi tan heterosexual que està tan fort, que fa aquesta bogota així, que s'agrada tant. Però clar, ara, de bones a primeres, m'encanta. I a més m'ha encantat que em reconegués, que se'n recordés de mi, perquè jo, eufòrica, li he fet que sigui així amb la mà i... molt marca Pere, ja de xulo total, yeah. M'ha picat l'ullet que també he pensat, només el Pere podria fer això.
Pot ser un gran personatge.
Si el Pere pot donar-nos molt contingut.
Pot ser un gran personatge. A mi se'm farà molt llarg fins a la primavera, haver d'esperar per conèixer tota aquesta gent, i els que entrin no sé com aguantaran el secret, eh?
Ah, no.
Sense dir-ho, perquè tu t'has de morir d'il·lusió d'explicar-ho a tothom, i suposo que et diuen, noi, en Tono et deu dir calladet.
Calladet, sí, sí.
Que si jo he aconseguit callar tot aquest temps, tu també. Molt bé, bona investigació, Juliana. Pau Espar, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Com anem?
Bé, amb ganes d'això, de sentir els eufòrics i també de saber qui és el jurat, perquè
bueno,
jo em pensava que avançaria i no.
Jo ara he fet la consulta a aquesta persona de Catalunya Ràdio, que és una de les 15 candidates a ser jurat d'Eufòria.
15?
Sí. I m'ha dit que encara no li han dit res, que encara no sap si entra o no entra.
A la tarda d'estiu, l'Ivan Lavanda, l'actor, ens va explicar que ell havia fet un càsting però no l'havien agafat com a jurat.
Per l'edició...
Per
la primera d'Eufòria?
La primera o la segona?
Molt bé, molt bé.
Món artístic, potser.
Estarem al cas de veure si aviat podem saber alguns dels noms del jurat. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Oh my God, I'd love to do a gender reveal.
Parlarem d'Adele, la cantant.
Sí, perquè contra tot pronòstic ha superat Taylor Swift. Era l'any de Taylor Swift, doncs no, potser Adele era més el seu any. Ara explicarem per què.
Molt bé, doncs ara ho descobrim.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Me. I was wondering if after all these years you'd like to be to go over.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. És l'Adele començant una de les seves actuacions a Las Vegas. La cantant ja fa més d'un any que hi està fent una residència i les entrades per veure-la s'han convertit ja en les més cares de tot el 2023. Pau.
Sí, la revista Forbes ha publicat un article que diu que Adele ha superat Taylor Swift, que hem explicat que ha tingut un molt bon any econòmicament parlant. Taylor Swift també l'ha acabat bé sentimentalment amb el jugador de futbol americà Travis Kelce. I, per tant, els Swifties...
Perdoneu, és que el Pau es posa
contents.
En aquell moment, que com que no sap de què està parlant i són tot informacions que ha llegit, com a la Viquipèdia, mira, fixa-me en els ulls, com dient, digues alguna
cosa. Perquè opina. Ets molt Swiftie.
És a dir, demanava ajuda,
jo li
a
noto
través de la mirada.
El crit als ulls.
Un crit d'ajuda.
No em deixis parlar sol sobre Adele i sobre Taylor Swift, si ha acabat bé o no l'any romànticament. Mira, Pau Espark, a tu et faria il·lusió anar a un concert d'Adele?
Més d'Adele que de Taylor Swift, et diria.
Canta'm sí. Una cançó de l'Adele.
Nois, jo vull que expliquem la notícia. Canteu quan arribeu a casa.
El fet és que això, Adele s'ha situat per davant de Taylor Swift perquè la plataforma Game Time, que ven entrades per a concerts i esdeveniments esportius, ha dit que els tiquets més cars que s'han venut durant tot l'any 2023 a un preu mitjà de $1,000 per entrada Són les actuacions d'Adele al Caesars Palace de Las Vegas. En canvi, les entrades de la gira de Taylor Swift, The Eras Tour, s'han venut per un preu mitjà de $950. Per tant, per uns $50 de diferència, guanya Adele. En aquest rànquing, després Adele i Taylor Swift, els següents són U2, però amb entrades a un preu mitjà de $500, per tant, baixa molt la quantitat que t'has de gastar, i després venen Drake, Usher, Bruno Mars i Harry Styles. You know it's not the same as it was.
As it was. As it was. Clar, estem parlant de molts calés, eh? Has dit a 1.000 euros, llavors no sé si aquests concerts d'Adele tenen alguna cosa especial i per això la gent està disposada a pagar aquests preus.
L'Adele et fa un petó al front i et beneeix, no hi has anat
bueno,
mai?
No, la veritat és que no, i tot i... I que passi
Adeler,
això,
tu?
A mi no sóc gaire Adeler, no, la veritat és que no. És que saps què passa?
A tu t'agrada molt un Hello, It's Me versionat amb Reggae, ets d'aquests.
Això sí, és a dir, quan ja tens molt avorrida la cançó, només te l'empasses si te la vesteixen amb una mica de Reggae.
És que llavors, al Roger li funcionen molt les versions amb Reggae.
Tinc una llista Spotify amb tot de cançons Reggae, de
això
coses
ja el Sunset.
Que mai sabries que amb Reggae et poden fer feliç.
Hello, It's Me. No, fa alguna cosa així.
Bueno, sí.
No sé.
Un dia la posarem.
Sí, millorar, potser.
Què tenen d'especial aquests concerts?
Sí, la Juliana apuntava aquesta proximitat i és un dels factors, però primer hem de tenir en compte que Adele només actua allà, ara mateix. Són dos dies a la setmana, els divendres i els dissabtes, per això es diuen Weekends with Adele, els caps de setmana amb Adele. I l'auditori on actua, us heu d'imaginar un teatre gran amb una capacitat per a 4.000 persones i cap molta gent, però el públic valora, jo diria, que Adele baixa de l'escenari en alguns moments, s'apropa als assistents, canta a un metre literal d'ells, interacciona... I a més ara sentirem alguns moments destacats i emocionants. I
doncs gairebé tenies raó, eh? Dic-me, no, et fa un petó al front.
I que 4.000 persones són poquíssimes per un concert amb un artista d'aquest nivell. O sigui, Taylor Swift fa concerts on potser hi ha, què, 20.000 persones, clar.
Sí,
no
sí.
Es pot comparar.
Totalment. I és un espectacle que dura més de 2 hores, on canta 20 cançons, entre les quals les més conegudes de la seva carrera, i són concerts on també hi van els famosos, per exemple, Kim Kardashian, Kendall Jenner i Hailey Bieber.
Això de baixar entre el públic i cantar molt a prop de la gent també ho fa Lluís Gavaldà a l'última gira.
Sí?
També baixa i canta molt a prop de tothom.
Però no va envoltat.
A mi em sap que m'ofèn pràcticament que posis al mateix nivell Lluís Gavaldà.
És que estem veient les imatges que en Pau ens les ha portat aquí l'estudi i, perdona, a mi em sembla un punt... cutre per ser Adele. La veig passejant per aquí entre la gent i no ho sé.
Però és el que és bonic.
Fixa't que va envoltada més d'uns quants, no són pocs, vigilants de seguretat. És
sí,
a dir,
sí, vam tot d'armaris
sí
al voltant.
Aquesta
sí.
Proximitat, però ben vigilada. I altra gent que hi ha anat de famosos, la cantant i actriu Jennifer López, que no anava acompanyada del seu marit, l'actor Ben Affleck.
Com pot ser tan masclista? Què passa? No pot anar sola?
No, evidentment, però que
broma.
Aquesta cita va ser
sola. És broma, relaxa't, Pau.
També.
Mira, avui el Pau em diu, perquè el Ben Affleck i la Jennifer López encara estan junts, perquè veieu el nivell.
Perquè, clar, vaig veure que era de feia poques setmanes i dic, potser Jennifer López, doncs, no sé, ha canviat la seva situació sentimental. També hi ha anat el jugador de bàsquet LeBron James i la persona famosa que Adele la va posar més nerviosa d'aquestes que han assistit als seus concerts a Las Vegas va ser Lady Gaga.
Bueno, clar, veus Lady Gaga mirant-te fixament... i clar que et poses nerviós. Llavors, quins altres moments està deixant aquesta residència d'Adele a Las Vegas?
Un dels que més s'ha comentat, que allò quan va passar sobretot, és que dos fans li van demanar de fer un gender reveal. Oh my God, I love to do a gender reveal. I've never done a gender reveal. Oh my God, can you let me... Per qui no ho sàpiga, el gender reveal és una festa que fan algunes parelles quan estan esperant un nadó i volen anunciar al seu entorn si serà un nen o una nena. Representa que ningú sap el sexe del nadó excepte la persona que ho ha preparat.
Sí.
I en el cas d'Adele, li van demanar que fos ella la que anunciés, llegint un paper que li van entregar, si tindrien un nen o una nena.
O Hòstia, m'estranya molt que Adele accedeixi no? a fer aquest xou a l'escenari.
Però és el que busca, diria, en aquests espectacles, que tu puguis, doncs, d'alguna manera interaccionar amb ella i, per tant, fins i tot demanar-li que et faci un gender reveal. Però,
escolta, aviam, jo pago 1.000 euros per anar a veure Adele i em munten el xou aquest de confeti per saber el sexe del nadó d'una gent que no m'interessa gens i jo m'emprenyo.
Al revés, perquè penses que també t'ho pot fer tu. És aquesta proximitat el que estàs pagant.
Sí.
Ah, tu, si Lluís Gavaldà fes això. És que ho has de pensar des d'aquest prisma.
Bé, ja, potser l'he plantejat així.
És el Lluís Gavaldà i li està dient alguna noia de Vic d'on sé, perquè els concerts tothom era de Vic quan jo vaig anar aquí a l'Apolo.
Home,
sempre que preguntava
tothom era
de Vic. Funciona molt
el tema dels pets. Sí.
I un altre moment que s'ha comentat és quan Adele va aturar una de les seves actuacions a mitja cançó.
Mare de Déu, entre els reveals i que s'atura, és impossible gaudir d'aquest concert com Déu mana.
Aquí es va adonar que hi havia un vigilant de seguretat que estava obligant a seure's a la cadira una persona del públic que estava, doncs, molt entregada i s'aixecava perquè gaudia del concert, i l'Adele li va demanar al vigilant que el deixés en pau.
What are you doing? Why are you bothering him? Can you leave him alone, please?
Yes.
Leave him alone, they won't bother you again, my darling.
Per tant, una Adele molt empoderada, dient-li al vigilant, deixa-la en pau, ell és el meu públic, i diu que li està anant molt bé aquesta residència a Las Vegas per mantenir-se sòbria, sense beure, perquè havia tingut problemes amb l'alcohol fregant l'addicció, i que fins i tot es planteja tornar a ser mare perquè, mentrestant, en aquesta etapa s'ha casat amb l'agent esportiu Rich Paul, amb qui portaven 2 anys de relació.
Clar, Pau, el que està fent l'Adele a Las Vegas és una residència, una cosa que ja havien fet molts altres artistes molt coneguts des de fa molts anys.
És a dir, perquè s'entengui, ho anomenen un residency show, allò, una residència show, que és fer una gira musical, però sense moure't, sempre al mateix espai.
Uh-huh.
Uns concerts, doncs, que no canvien amb el mateix repertori i sense moure't d'escenari. A Las Vegas també ho ha fet Celine Dion, de qui s'han publicat justament alguns articles els últims dies sobre el seu estat de salut, que ha empitjorat perquè pateix la síndrome de la persona rígida i ha perdut el control dels seus músculs. I un altre és Mariah Carey, la coneguda cantant per l'ara cançó, ja si més de l'època, All I Want For Christmas Is You, és una altra de les que ha passat per Las Vegas, també Elton John. I un dels que hi va fer la residència ja fa uns quants anys va ser Elvis Presley.
Aquest és un fragment de la pel·lícula Elvis, una pel·lícula que a mi em va impactar moltíssim, em va encantar, no sé si l'heu vist aquí.
No.
Deu ser de fa un parell, 3 anys, la pel·lícula aquesta, que estava a HBO.
Boníssima, brillant.
La d'Elvis, increïble, i que es veu com ho prepara tot i com es queda a viure, diríem mal viure, a Las Vegas lligat a aquesta residència.
Per tant, a ell no li va anar tan bé aquesta residència a Las Vegas, a l'Elvis.
Bueno, el seu declivi comença amb aquesta residència a Las Vegas.
Ho dic perquè en el cas de l'Adele potser és justament el contrari. Ah, bé, ja li anava bé la carrera, però també li està anant molt bé. De fet, se li acabava fa mig any aquesta residència, però l'ha allargat uns mesos més i ara l'ha tornat a prorrogar fins al juny de l'any que ve, i es calcula que per cada espectacle que està fent d'aquesta segona part de la residència cobra 2 milions de dòlars, segons el New York Post. Primer es deia que era 1 milió de dòlars en la primera etapa de la residència, i ara ha pujat la xifra que li paguen, i també està preparant un documental i un llibre d'aquesta etapa a Las Vegas. Per tant, potser no per a tothom és una decadència acabar allà.
Potser no. Mira, ara que parles de decadència, aquí també s'ha anat allà a retirar, i que no sé com ho porta ara, però vaig veure unes imatges que déu-n'hi-do. És Phil Collins, eh? Phil Collins també el teníem allà.
No el tenim bé, el Phil Collins.
Allà a Las Vegas, no. Phil Collins fa temps que està fotudot. Està fotudot. Sap greu? Però és així. Laura Grau, bon dia, bona hora.
Bon dia.
1.000 euros per anar a un concert. Què? Que ara que et cantin de molt a prop?
Home, no. La veritat és que no. Jo 1.000 euros per anar a un concert no els tinc. El que et pot sortir molt més a compte, Roger Carandell,
sí?
És fer-te una mica d'influencer i que et convidin a esdeveniments de marques on canten els teus artistes preferits.
Mira, doncs.
I
I dedueixo que això és el que estan fent alguns artistes.
Com la Julieta, la nostra estimada, sí, sí, en parlarem ara.
Molt bé, de seguida ho descobrim, res, en cosa de 3 minuts.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Deu minuts i les dues del migdia. Avui hem sabut que ahir al vespre a Terrassa va tenir lloc una actuació sorpresa d'un cantant espanyol molt conegut, Laura.
Sí, ho hem vist a Instagram en unes històries del Miqui Núñez i la Sara Roy, dels nostres nòvios preferits de Catalunya, per dir-ho així.
No, és que és la parella de Catalunya, no tenen ni tan sols competències, que sap estar greu.
Exacte, no, perquè va caient tothom.
No, ja? Quan deuen portar? Home, 3-4 anys anem i 5?
No, 5 no.
No?
Sí, no, perquè no el Miqui Núñez va sortir d'OT 2018, que clar, fa 5 anys això, i ell quatre tenia una altra parella. Molt. Efectivament, 4 màxim.
Doncs això va ser el sopar benèfic que organitza Mercedes-Benz per donar tots els beneficis al Centre de Càncer Pediàtric de l'Hospital Sant Joan de Déu, on hi havia molta gent coneguda, famosa, rica, sobretot, i va aparèixer de cop i volta el gran Antonio Orozco.
La gent se sabia la cançó, eh?
Entregadíssims.
Sí, 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 sí.
No, no, tan entregats que més de 40.000 euros recaptats per Sant Joan de Déu, més que justificats, no?, amb aquesta actuació de l'Orozco i algunes més també d'artistes catalans.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no...
Joan Dausà al piano, amb el Miqui.
Molt bé, i cantant aquest Escriurem.
Segurament el Joan i Aguilera també suposo que va cantar alguna cançoneta.
Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt.
Molt bé, bona música, almenys en aquest sopar. Sabem qui més hi havia?
És això, bàsicament, jo crec que en aquest sopar hi havia convidats gent que pogués aportar diners. El Santi Millán, per exemple, el Nando Jubany, gent del Barça, representants d'aquests, de les juntes i aquestes coses, cap futbolista. I, sobretot això, senyors encorbatats amb molts diners, que al final és qui interessa que vagi aquest tipus de coses, m'imagino, no?
Bueno, algú que afluixi una miqueta, no?
Home, clar, ja que la intenció és donar-ho a Sant Joan de Déu, almenys.
Tot solidari. Llavors, s'estan portant molt aquesta mena d'actuacions musicals en esdeveniments privats?
Jo crec que sí, que és una cosa que ja passava a nivell de mundial i d'Espanya, sobretot, però que està arribant aquí a Catalunya. Això era un sopar benèfic que a mi em genera el dubte de si aquesta gent va cobrar, l'Antonio Orozco va cobrar per cantar en aquest sopar, interrogant. Clar, al final no deixa estar organitzat per Mercedes-Benz, vull dir, és una marca que d'això en treu un benefici a nivell d'imatge i a nivell de publicitat, no ho sé. També hem vist artistes catalanes actuant en inauguracions de botigues i esdeveniments privats de marques aquí a Barcelona.
Clar, la que estem sentint és la Vico.
La Vico.
Vull t'entera, tota la nit sencera.
Això va ser en un esdeveniment de Misako, una marca de bolsos, que jo el vaig veure per Instagram, clar, perquè sempre són esdeveniments privats, a mi no em conviden aquest tipus de coses, no sóc el target.
Sí.
A tu no et conviden, Juliana Canet? A mi això em sorprèn.
No, no em conviden a aquesta mena d'esdeveniments.
Bueno, vas a un altre tipus de marques, m'imagino.
Ja està.
Això són petites festes on aquestes marques de roba, d'accessoris, de menjar, de beure o de motor, no?, com hem vist, conviden a influencers i a personatges públics amb l'únic objectiu d'aconseguir que en facin difusió a les seves xarxes socials i donar visibilitat a la marca, normalment gratis, a canvi de l'experiència. Una mica de còctel, una mica de...
Una experiència que moltes vegades és el que dius, comporta veure l'actuació d'un artista que potser l'hauries de veure normalment en un palau molt més gros, en un espai molt més gros, que tens com
aquesta proximitat amb la Vico, o per exemple jo vaig veure la Toquisha en un esdeveniment d'Adidas fa poc,
veus
que la Toquisha, jo crec que si no, no tens l'oportunitat de veure-la tant de prop, o el Henry Méndez vaig veure en un esdeveniment de
The Game.
En Henry Méndez sí que em consta que s'apunta bastant
a tot.
Tipus d'esdeveniment que se li pugui oferir.
Jo crec que es cobra molt bé i és poca feina, saps?
Sí,
no
creus?
Crec que no, per ells no és un bolo-bolo, saps? Perquè no és una hora i mitja de directe, sinó que fas només algunes cançons i et paguen més de lo que potser fins i tot cobraries si fas un Apolo o fas una altra mena de sala que potser cobres per comissió depenent de les entrades i merdes aquestes.
Clar, aquí la Vico segur que va cobrar, no
sí,
sabem
segur.
La quantitat. I a vegades hi ha artistes que no accedeixen a fer això perquè, a veure, com dir-ho aquí finament, perquè potser demostra que estàs disposat a fer un tipus d'accions...
Home,
que devaluen una mica el teu prestigi, per dir-ho així.
Et relaciones directament amb una marca sí, que després pot ser més o menys xunga, no?
Vull però dir. Ho fan molts artistes.
Que sí,
vull
no dic que estigui malament,
no,
però dic que
artistes,
pot tenir...
Vull dir que ho fan artistes molt reconeguts, com per exemple la Toquisha o la Badia, l'Alba Farelo.
Que sí,
La Badia el té un Palau Sant Jordi sense suar i tot i així agafa aquesta mena de coses. Per això jo crec que es deu cobrar molt bé i sobretot respecte al nivell de feina que comporta. Perquè al final és un escenari molt més petit, on potser segurament no has de portar tots els teus ballarins o ni tots de la banda, saps?
A veure, més artistes que han actuat per marques últimament. La Julieta, veig que també s'ha putat el carro de cantar per marques.
Sí, aquí la veiem en un esdeveniment d'H&M, la marca de roba que obria una botiga aquí a Barcelona, i la van convidar a cantar sense el ventilador seu, mític. Això és el que deies tu, Juliana, que clar, al final van amb menys equip i surt com més a compte potser l'actuació. I la nostra Julieta va ben cotitzada entre marques que fan esdeveniments a Barcelona, perquè també va cantar, per exemple, a l'obertura d'una botiga de Dr. Martins amb la Maria Hein. Així que no només la gent més gran, no?, les artistes espanyoles estan tenint aquesta mena de col·laboracions amb marques, sinó que gent d'aquí del territori està entrant en aquest circuit d'esdeveniments de marca i també les nostres creadores de contingut que les conviden. En coneixem diverses que no se'n perden cap, com la Maria Vallespí o la Farnés Peijón, que ens explica com ella viu aquesta mena de miniconcerts privats en esdeveniments.
Hola, equip del Que No Surti. El funcionament d'aquests esdeveniments és, al final, és festa i socialitza. Llavors, sí que és cert que hi ha molts cops que posen musiqueta així, com si fos un brunch i tal, llavors quan porten a l'artista multiplicant per 3.000 aquest esdeveniment. Jo crec que és molt xulo. Portar cantants i fer mini-actuació en directe en aquests esdeveniments també li dona com un toc, jo crec, una mica com de glamour, entre cometes, faig així amb els dits.
Farnés, molt oient del programa i col·laboradora també d'aquesta casa amb un programa que fa per l'SX3.
I tant.
Molt bé. Doncs una abraçada des d'aquí, la Farnés.
I no es perd una, i a més és d'aquestes que va sola als llocs.
M'encanta, és una actitud que envejo tant,
no
perquè
podria.
Jo no tinc els horaris jo per anar sola als llocs.
Perquè jo puc anar sola a sopar, puc anar sola al cinema, puc fer-ho tot sola, però jo si he d'anar a un lloc que hi haurà gent, és a dir, una cosa en societat.
Clar.
Com per exemple pot ser un esdeveniment d'aquests, jo sempre m'he de buscar un més un, jo no puc anar sola a veure qui em trobo.
I que és un lloc on necessites fer-te fotos, diguem-ne, perquè clar aquí la moneda de canvi és la de difusió Instagram, no? Els artistes, com diu la Farnés, jo crec que porten glamour a les marques, però sobretot crec que és important que obtenen una nova font d'ingressos mitjançant la seva música, que és molt necessari, ho sento, a Catalunya. Vull dir, encara estem en un sistema capitalista, em sap molt de greu dir-vos això, però jo crec que és positiu per la cultura i per la llengua que hi hagi suport també del capital privat, perquè a vegades amb tot lo públic no arribem. Llavors, a mi al final sí que em sembla bé que aquesta gent entri en aquest mercat, tot i que el que dèiem abans implica alguna contradicció, no? Col·laborar amb certes marques, has de filtrar una mica segons el teu criteri moral, ideològic, amb quina marca col·labores i amb quina no.
Però crec que més enllà d'aquest exercici que sempre hi és, encara que potser sigui més gran o més petit el colador, crec que és el que deia el Roger, que també hi ha una part com si fos poc respectable com a artista fer aquestes coses, accedir a fer aquesta mena d'esdeveniments privats, com si fos d'artista més petit o de persona que no té gaires oportunitats, saps, aquest que diu que sí a tot. I
però
jo crec que cada cop
més...
està canviant.
Escolta,
això.
Escolta, si fos gratis encara, però és que bé que et paguen, saps?
No, jo tenia la sensació que potser són crítiques que reps més aviat des de dintre del teu mateix sector. Que no pas des de fora. Altres companys músics...
Bueno, jo crec que gent que té un privilegi molt gran, la gent que pot criticar això, no?
Segurament.
Bueno, i que a més crec que fins i tot... És el que et deia, Bad Gyal fa aquesta mena d'esdeveniments privats.
Escolteu-me, parlant d'esdeveniments importants...
Què deu voler dir aquesta música?
Aquest divendres, que serà dia 22, qualsevol matí pot ser Nadal, des del Teatre Tívoli de Barcelona, esdeveniment presentat per en Ricard Ostrell, i que nosaltres hi serem a partir de... que no recordo quina hora hi serem. Bueno, a partir de
la... A partir de la una.
De la una, que és la nostra hora, també acompanyats amb la Judit Mascó, tu Laura Dents, també, sí, tu Juliana, sí. També.
Jo no crec que serà... vulgueu perdre com tiro la canya al Ricard Ostrell en directe.
Bueno, i a més hi ha actuacions, el Petit Príncep, Marina Rossell, Nil Moliner, els Amics de les Arts, Gossos, la Su de Producers, per tant...
Aquí sí que no falta ningú, mare meva.
Ah, entrades ja esgotades, no? Des de fa dies.
Oh!
Ah, mira, em sap greu, però bueno, podreu escoltar per la ràdio. Laura Grau, fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà.
Juliana, fins demà.
Adéu, rei.
Us deixem amb el Catalunya Migdia i, com sempre, amb l'Òscar Fernández.
Vera, fibra, mòbil i energia us ha ofert Que no surti d'aquí.